Radio Estel.
Queremos tu ron, tu ron, tu ron.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo tu ron, tu ron, tu ron.
Andriu Xixona.
Tu ron, tu ron.
Trotamundos.
Radio Estel.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Set minuts passen de les 11 en punt del matí. Molt bon dia. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la sintonia de Ràdio Estel Catalunya, la sintonia de Trotamundos, programa dedicat i especialitzat en el sector de la gastronomia i la enologia. Des d'ara i fins a 1 en punt de la tarda, en aquesta nova edició 485 d'avui dissabte 3 de desembre de 2011. Molt bon dia, benvinguts. Iniciem el nostre recorregut, el nostre temps, parlant de seguida de pernil, de pernil de qualitat. En uns instants parlem amb el Josep Lluís Martín, responsable de Jamones La Bellota. Internet està present a tots els sectors, com sabeu, i prova d'aquesta realitat és l'interessant projecte que han posat en marxa dos amants del món del vi. El seu nom, La Cibercava. Comoditat per damunt de tot, ens en parlaran l'Òscar Sala i en Santi Mangas. Si parlem de vi, anirem fins a la denominació d'origen Ribera del Duero. Coneixerem com són els vins del celler Alonso del Hierro. Més temes. Hi ha la segona part, a la segona hora de programa. Lleida serà la següent aturada per parlar amb el Miquel Llobet. És el responsable de l'empresa Delícies de l'Ànec, la seva especialitat, el foie i els derivats de l'Ànec. Tornant a la Ribera del Duero, tornant a parlar de vins, per parlar d'una nova referència de vins de qualitat, el celler Rodero. En parlarem amb el seu responsable, amb el seu gerent, Carmelo Rodero. S'apropa Nadal i avui donarem solucions a la cuina. Els càterings són, sens dubte, una molt bona alternativa. Avui ens acompanyaran tres membres de l'equip de Saroba Catering. I finalitzarem amb una temàtica el mes de desembre sobre la temporada de tòfones. El Josep Maria Sarantill és el gerent de Laumont, empresa especialitzada en aquest producte i derivats. Avui aprendrem a detectar quines són les autèntiques tòfones. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos, una edició, com sempre, en la que hi han treballat el Toni Huguet, el Mario Ramírez, el Jordi Carretero, la Sara Cruz i qui us parla, Miquel Mercadal. Ens hi posem en uns instants, fem una petita pausa, de seguida entrem en matèria, de seguida parlem de pernils. Molt bon dia, us parla Miquel Mercadal.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Molt bé, doncs estem en marxa després de l'avanç dels temes que protagonitzaran l'atenció informativa d'aquestes dues hores de ràdio dedicada a la gastronomia i la enologia. Comencem amb el nostre primer protagonista. Ja sabeu que estem en el mes de desembre ja, una època en la que el Nadal és el verdader protagonista. Gastronòmicament parlant, això comporta molts factors que, evidentment, són innumerables. Innumerables productes també que tenen un vincul amb aquestes dates. El pernil és segurament un d'aquests elements, No cal dir que estem enfront d'un dels productes més tradicionals del nostre país. Per consum propi, per regal, avui volem parlar de la qualitat i sobretot també trajectòria de Pernils La Bellota, Una entitat, per cert, present a la fira que ahir divendres es va obrir a Fira de Barcelona, Barcelona Degusta, una trobada indiscutible en el panorama gastronòmic que ens acompanyarà fins aquest proper diumenge. Bé, parlem de Pernils, ens acompanya el seu director tècnic, el director comercial, de Pernils La Bellota i alhora també responsable de comunicació. Josep Lluís Martín, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per venir. Un dia especialment laboriós, perquè esteu, per cert, presents en aquesta fira Barcelona Degusta.
Correcte, sí, és el primer cop que estem en aquesta fira. Tenim unes expectatives, la veritat és que grans, perquè és la primera vegada que anem a una fira en contacte directe amb el públic. Hem assistit en diverses ocasions a fires, però de perfils tècnics, de professionals, i aquest és el primer cop que hi anem per estar en contacte directe amb la gent del carrer, no? Que és la nostra raó de ser, després de tot.
Per cert, ahir divendres vau fer una trobada informativa en la que el pernil és protagonista, i avui dissabte, a partir de les 12 del migdia, crec que també una interessant trobada, no?
Sí, tenim un programa de dues jornades. Tenim una a primera hora del matí, perquè Barcelona Degusta obre les portes a les 11 del matí fins a 2:15.
Per tant, ja és obert,
I la primera xerrada que fem en el dia d'avui és a les 12 fins a 12:15. Fem una xerrada que és aproximació al món del pernil ibèric, on estarem nombrant una miqueta els orígens, la morfologia del pernil, de l'espatlla, les metodologies de producció, que poden ser artesanals, com han sigut sempre, o també més industrials. Farem una menció a aquest tipus de producció. Parlarem de les zones productives. Farem una aproximació també interessant al tema de les genètiques del porc ibèric, perquè no només n'hi ha una de genètica, sinó que hi ha diferents races i subraces, i que són localitzades geogràficament al sud-oest espanyol, de la península ibèrica. I després també farem alguna menció a temes de normativa i a curiositats pròpies del món del pernil ibèric.
De tot això en parlaran en aquesta fira Barcelona Degusta a partir de les 12 del migdia, d'avui dissabte, tall de pernil, espatlla o cuixa, i també avui dissabte, 3 de desembre, a partir de les 5:30, 6:15, també en aquest cas al tast hi haurà, en fi, una espècie com de maridatge, no?
Sí, aquesta és una xerrada una miqueta més tècnica, on ja no només intervé només el tema del pernil, sinó que hi afegim la col·laboració inestimable de Bodegas Torres, amb els quals venim ja treballant des de fa un parell d'anys fins a aquest moment. Amb mi estarà el cap de Relacions Públiques de Bodegas Torres, que és Lionel Viñarón, que també és enòleg, i la mà dreta del senyor Miquel Torres, propietari d'aquesta bodega tan important a nivell nacional. I el que farem serà explicar una miqueta quins han sigut uns maridatges que nosaltres hem cregut òptims, que són quatre, no? Perquè hem pogut, diguéssim, maridar el pernil de gla, de 3 anys de curació, amb un vi que és un... penso que és un priorat, és el Salmos. Sí. Després el pernil de cebo, d'en Savall, l'hem maridat amb un Ibericos, un Soto de Torres, l'espatlla ibèrica de gla amb un Atrium Merlot i l'espatlla ibèrica de cebo d'en Savall amb un Atrium Cabernet Sauvignon. Són combinacions que hem tingut la sort de trobar a nivell tècnic, hem coincidit molt amb el Lionel, i crec que serà molt interessant per als assistents veure quins diferents tipus de contrastos cromàtics, aromàtics, retronassals, de salinitat, de fruitat, etc, etc. És una cosa que creiem que pot ser molt divertida i que aportarà alguna idea més.
Segurament que sí, eh? A partir de fa uns minuts ja, a partir d'ara, ja podeu acostar-vos en aquesta fira Barcelona Degusta, eh? Una passejada per l'actualitat gastronòmica d'aquest sector. Realment, doncs, descobrireu molts productes sumament interessants, com, per exemple, aquests pernils La Bellota. Entrem de ple a parlar de vosaltres, una empresa, per cert, creada en l'any 68, no?
Sí, així és. En aquest cas tinc la sort de representar la tercera generació, no, dels fundadors. Aquesta és una empresa d'origen familiar que va començar el meu avi Isaías, nascut a Salamanca, un poble que es diu Pedrosí de los Aires, que és on nosaltres tenim la producció del nostre pernil, que és a Salamanca, no? Sí. I després el meu pare, Josep Lluís Martín, pues, va desenvolupar les seves tasques de distribució majorista a Barcelona i a Catalunya, i en aquest cas, la tercera generació, que som el meu germà i jo, hem tingut la sort de prendre, pues, aquest testimoni de l'avi i del pare i portar-lo a nivell nacional i a nivell internacional.
Si alguna cosa destaca de la vostra activitat és que sempre procureu mantenir absolutament controlada tota la traçabilitat del producte, no? El controleu des del primer moment, no?
Sí. Primera, per un tema de normativa que regeix el mercat, que és la normativa de l'Ibèric, la norma de l'Ibèrico, no? Però la segona i la més important és perquè els productes arriben amb les condicions idònies, requereix un control del porc en el seu origen, sobretot el tema de la genètica. Penseu que els porcs que es sacrifiquen per fer els pernils, les espatlles, els embotits, estan inscrits tots en un llibre de genètica de pares i de mares. O sigui, hi ha un llibre registral. És una cosa bastant sèria que el públic desconeix. Després hi ha, com a segona, diguéssim, variable important, és el creuament d'aquests porcs, m'enteneu? I finalment intervé un tema d'alimentació. Per últim, un cop ja s'ha, diguéssim, produït el porc, s'ha engreixat, el sacrifici és important i la part de la producció és on nosaltres som uns experts.
Una producció, per cert, que teniu present a dues botigues a la ciutat de Barcelona, una d'elles al carrer Escorial número 30 i l'altra, en aquest cas, al carrer Cantàbria 26. Teniu un telèfon d'informació, que és el 902-02-76-36, 902-02-76-36, una plana web, jamoneslabellota.com, mitjançant la qual tenim una botiga online que funciona molt bé per comoditat i realment, doncs, ha tingut molt bona acceptació, no? I a més, jo convido tots els oients que hi entrin perquè hi ha unes ofertes que val la pena, eh?
Sí, 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 la veritat és que diguéssim que el moment apreta tothom i nosaltres entenem que la comercialització via web és una de les nostres prioritats en el futur, però que ja és una realitat avui en dia, no? Penseu que la comoditat de tenir a casa, de rebre a casa en 48 hores, una espatlla ibèrica o un pernil de gla amb la garantia d'una casa que si es produeix algun tipus de discrepància, no?, en què no estiguis prou satisfet, teniu l'oportunitat de tornar-la. I tot això amb la màxima tecnologia, la rapidesa, diguéssim, d'un transport supereficaç i la serietat d'una casa de tres generacions.
Cada cop està més de moda. De fet, tenim previst avui al llarg del programa parlar també amb una empresa recentment creada, en aquest cas de venda de vins. Vins, caves, licors, també mitjançant una plana web, no? Això segurament, doncs, agilitza molt i sobretot dona molta comoditat en aquest consumidor. La plana, repetim, jamoneslabellota.com, jamoneslabellota.com. Bé, clar, jo et preguntaria quin és el secret per fer un bon pernil. I tu segurament me'n digues 10.000, no? Però jo vull deduir una mica aquesta pregunta per cara, sobretot, al consumidor, no? Com sabem si el pernil que anem a comprar, que pot tenir molt bon aspecte, però sovint, a vegades, aquest aspecte no va en correspondència, doncs, amb la qualitat, no? Com sabem que el que estem comprant és bo?
A veure, es fa una mica complicat explicar en uns instants aquesta situació, però jo crec que el valor més important de tot consumidor és la confiança que diposita en el comerç on acudeix a subministrar-se, a comprar el producte, no? Per tant, jo recomanaria a tothom que vagi al lloc de compra habitual de confiança, que són xarcuters de tota la vida, són els primers de tots. Nosaltres treballem d'una manera molt, jo diria, molt propera amb el Gremi de Xarcuters de Barcelona i de Catalunya, i penseu que són gent que compleixen els temes de normativa, de traçabilitat, de màxim ordre, no? Hi ha altres tipus d'ensenyes que són diguéssim, franquiciables, per entendre'ns entre nosaltres, que també treballen al món de l'ibèric i són bastant seriosos. Jo crec que al final requereix aquesta seguretat, passa perquè el mateix consumidor pregunti i vegi amb quina seguretat obté la resposta.
Bé, avui estem parlant de Jamones la Bellota, però vosaltres també teniu dues marques més a nivell comercial, Acento Ibérico i Swiss Nostrum. Explica'ns una mica quines són les diferències o bàsicament a qui aneu adreçats.
Molt bé. La Bellota pues, és un projecte de tres generacions. És un nom que s'ha anat traslladant i que finalment està registrat a nivell de tota la comunitat econòmica europea i està registrat als Estats Units i està registrat a la Índia. Nosaltres ens hem vist amb l'obligació de crear dues marques per uns temes bàsicament de posicionament o de percepció d'alguns dels mercats on ens volem dirigir en el futur pròxim, on ja estem treballant, que són mercats internacionals. Uh-huh. Llavors, hem creat una marca que es diu Acento Ibérico, que a nivell nacional, parlo d'Espanya, està orientada a un posicionament en gran distribució, i després també és una marca que està dissenyada per al mercat sud-americà. Acento Ibérico ens dona l'oportunitat d'exportar el pernil ibèric, que és la nostra raó de ser, sí, però de posar una altra sèrie de referències que fan menció als productes espanyols. Uh-huh. I després tenim, per últim, la marca que és Swiss Nostrum, que és una marca que està gestionada per un posicionament gourmet d'altíssima categoria. És a dir, Swiss Nostrum és la selecció de la nostra selecció. És a dir, nosaltres en aquest moment estem en termes de comercialització i distribució d'unes 150.000 peces any. D'aquestes 150.000 peces, penseu que al voltant d'un 1% és el millor del millor. Aquest 1% és Swiss Nostrum. Mm-hmm.
Bé, doncs aquesta és la diferència sobre aquestes marques. En qualsevol cas, doncs, nosaltres avui ens volíem acostar doncs, en aquesta cultura del pernil que tenim al nostre país, un producte tan i tan tradicional que ara per Nadal, home, jo diria que està de moda, no? Reps un pernil a casa i t'alegren el dia, per un regal sí, o, evidentment, per consum propi. Clar, aquí partim de la base doncs, que després hi ha altres qüestions molt importants, com es talla, a quina temperatura de servei s'ha de servir un bon plat de pernil. Aquestes coses que de vegades se li dona poca importància, però que en té moltíssima importància, no?
Sí, realment és un fet diferencial controlar quatre detalls. El primer de tot és sobretot el tall, no? El tall del pernil ha de ser amb llonces d'uns 4 o 5 centímetres.
No fem entrecots, eh?
No, per descomptat que no, perquè és que si no ens el carreguem, no? Uh-huh. Passaríem d'un producte que està per degustar palitativament, amb les glàndules salivars, passaríem directament a masticar, no? I si estem masticant, doncs no li trobaríem la textura, ni el sabor del gla, ni la salinitat, ni la fibrositat. Perdríem totes aquestes variables que són importants en una cata de pernil, no? I la segona és la temperatura de servei. És una miqueta com els vins, no? El vi, segons quines varietats, doncs, necessiten una mica més de fred i d'altres una temperatura doncs, més d'ambient. No? Amb el pernil passa una cosa semblant. Nosaltres entenem que les temperatures òptimes de servei estan entre els 20 i els 24 graus com a mínim. Uh-huh.
Bé, doncs dit això, nosaltres recordem de nou aquestes adreces de les dues botigues de Pernils de Bellota, una d'elles al carrer Escorial número 30 de Barcelona, la segona, carrer Cantàbria 26. Un telèfon d'informació també, aquí el teniu, el 902-02-7636, i aquesta plana web mitjançant la qual podeu fer doncs, aquesta compra en aquesta botiga online. jamoneslabellota.com, jamoneslabellota.com, i la nostra confiança i sobretot la nostra invitació que entreu en aquesta plana perquè veureu aquestes ofertes, repeteixo, per consum propi o sobretot per regal. I acabem dient que el Josep Lluís avui a les 12 posa en marxa doncs, aquesta aproximació al món del pernil ibèric i a la tarda, en aquest cas a partir de 5:45, maridatges experts per a consums quotidians. En aquest cas amb la bodega Torres en col·laboració i fent aquest maridatge. A Barcelona de gust, els podreu trobar i acostar-vos-a i segurament provar el pernil, no, també?
Sí, per descomptat. Jo volia fer una menció molt breu, si em permets, Miquel, que és que a Barcelona degusta, com bé diu el seu nom, tindreu l'oportunitat de provar diferents presentacions de pernil. Farem una presentació amb fruites, farem una presentació amb formatges, una espècie de pinxos, que els disfrutareu i tindreu l'oportunitat de també adquirir en la mateixa fira alguna d'aquestes presentacions que ho tingueu present.
Doncs et deixo, que a les 12 triomfes.
Molt bé,
gràcies per venir, Josep Lluís. Primer protagonista que passa per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya per aquesta edició de Trotamundos, el Josep Lluís Martín, el responsable, el director comercial i alhora també responsable de comunicació de Pernils Abellota. Fem una petita pausa, de seguida parlem, en aquest cas, parlàvem de la botiga online, doncs ara us convidem a compartir també una xerrada amb unes persones que estimen el món de vi i han cregut molt convenient doncs crear una plana mitjançant la qual també podeu fer les vostres compres. De seguida estem amb ells. Fem una petita pausa.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Parking propi a tots dos restaurants. El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione. Un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione. La qualitat per damunt de tot.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Teléfono 93-317-69-87. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es. Gran Clot dels Homs Xarel·lo 2008. Medalla d'or Concurs Mundial de Brussels. Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Esteu en aquesta edició, una nova edició de Trotamundos per tots els amics que ens sintonitzen d'arreu de Catalunya i també Principat d'Andorra. Si us acabeu d'incorporar, sigueu benvinguts. Ja sabeu que aquí parlem del millor de la gastronomia i sobretot l'enologia. Per cert, dos sectors que tenen un vincul cada cop més important amb internet. Evidentment, doncs, internet ha arribat d'una manera fortíssima en aquests sectors. I la veritat és que el nostre proper protagonista té molt a veure amb aquest factor, amb el factor d'internet i, sobretot, el factor de l'enologia. Avui parlem de la Cibercava, Sara.
Doncs així és una botiga virtual de venda de vins, caves, cerveses artesanes i licors selectes, que a més ofereix també la possibilitat de dur a terme tot tipus d'activitats relacionades amb el món del vi i els licors, com per exemple visites a bodegues, cursos, cates, inclús caps de setmana enològics. Tots els productes que ofereix han estat seleccionats a partir de criteris en els que prima, per sobretot, la qualitat. Per aquest motiu, la gran majoria procedeixen d'explotacions familiars amb fabricació artesanal i curtes tirades. Per això, el seu catàleg és bastant breu i, no obstant, l'empresa s'actualitza dia a dia per ampliar i millorar la seva oferta de productes.
Gràcies, Sara. Doncs avui parlem, efectivament, d'aquesta entitat, la Cibercava, una entitat, per cert, realment jove. Neix en el maig d'aquest any, del 2011. Ens acompanyen aquest matí i dissabte aquí en els estudis de Ràdio Estel Catalunya els seus creadors, l'Òscar Sala i el Santi Mangas. Com esteu? Molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Benvinguts i gràcies per atendre la nostra invitació. Bé, Òscar, podríem parlar, començar parlant d'aquesta relació absolutament directa, no?, que hi ha amb internet, amb el sector de l'enologia, no?
Sí, efectivament. Internet ha sigut una eina bàsica en quant a la generalització del coneixement, sobretot del vi, que és el que nosaltres més toquem. La gent, quan volia un vi especial, doncs anava directament a la botiga del seu barri o al supermercat, i entre el que hi havia allà doncs triava, no? Internet el que ha permès és un aparador molt més gros, en el qual doncs qualsevol celler, per petit que sigui, per lluny que estigui, per exclusiu que sigui, doncs pot tenir la seva web, el seu blog, pot tenir els seus mitjans d'una manera molt senzilla i molt econòmica per ells, doncs de donar a conèixer el que ells fan. Llavors, això és el que ha permès doncs aquesta explosió que hi ha hagut en el món del vi últimament.
Dèiem a la introducció d'aquesta conversa amb el Òscar Sala i el Santi Mangas que Ciberca va néixer en el maig d'aquest any, del 2011. Expliqueu-nos una mica amb quina vocació, sobretot, naixeu.
Bueno, naixem doncs des de la voluntat de tres persones, l'Òscar, l'Anna, la seva senyora, i jo mateix. Més que la voluntat, també podria dir que és una il·lusió, perquè ens agrada molt el món del vi, i volem portar aquesta il·lusió a formar part de la nostra vida. Volem viure del vi, ens agrada el vi i volem viure del vi. Amb el transcurs del temps, doncs, no tan sols ara, sinó fa d'anys enrere, hem recuperat informacions de petits cellers, de caves, de coses que ens han fet una mica doncs, de veure com estava el tema. Ens hem interessat, a més a més, també ens hem anat a veure els cellers, hem fet cates. Ara, avui en dia, tenim la gran sort de que tenim uns quants cellers i caves a la nostra pàgina web, que no hem de visitar, sinó que moltes, ara amb l'hora que tenim, doncs molts cellers o molts caves ens truquen per poder incorporar els seus vins i els seus caves al nostre celler.
L'especialitat que teniu quina és? Perquè teniu una especialitat molt marcada, no?
Sí, nosaltres estem dirigits bàsicament a tenir una gamma de vins de gamma mitja i alta, vins que a la vegada no siguin excessivament cars. Entenem que un vi, per ser bo, no té per què ser car. Les bodegues no sempre necessiten fer grans produccions per ser competitius. Moltes vegades pensem que hi ha uns cellers d'aquests petits que tenim nosaltres, que molts d'ells són simplement un matrimoni, doncs que ho fan tot, fan des del conreu de la vinya fins a l'elaboració del vi, fins a la comercialització del vi. Llavors, això és un celler amb molt poca despesa. Llavors, això els permet sortir a un preu molt competitiu sense tenir la necessitat de comercials, de directius, de gerents, de grans aparells logístics. Llavors, això permet sortir al mercat amb un bon preu, i això no té per què voler dir que sigui un mal vi, perquè el vi pot ser tan bo o més que qualsevol altre que hi hagi en el mercat, no? De molta més gamma o molt més nom. Llavors, els cellers que tenim nosaltres, al ser petits, doncs tenen aquest avantatge. I molts d'ells doncs són molt desconeguts, no vull dir que ho siguin del tot, però molts d'ells hi ha molt poca gent que els conegui. Llavors, doncs això és el que fa que surtin al mercat amb un preu molt competitiu per poder-se introduir.
Els nostres oients, que molt probablement doncs, cada cop estan més acostumats doncs, a comprar tant vi com cava, com productes gastronòmics mitjançant la red, mitjançant internet, doncs segurament voldran saber aquesta adreça, l'adreça on s'han d'adreçar per fer les compres, que ara parlarem també dels avantatges, no?, de comprar a la Cibercava. Doncs efectivament l'adreça és lacibercava.com, mitjançant la qual doncs podeu optar a qualsevol dels productes que avui estem parlant, analitzant amb els seus creadors, amb els creadors d'aquesta plana web, a l'Òscar Sala i al Santi Mangas. Efectivament, anem a parlar d'aquests avantatges, no? Per què hem de comprar o quins avantatges tindrem a l'hora de comprar mitjançant la cibercava.com?
Bueno, doncs aquí hi ha dos tipus d'avantatges, bàsicament. Una són els que tenen qualsevol pàgina de venda per internet, sigui del producte que sigui. Un d'ells és que gràcies a que una botiga virtual té uns costos molt més reduïts que una botiga física, perquè ni paguem lloguers, ni paguem grans oficines, ni paguem grans instal·lacions, doncs aconseguim poder oferir un preu molt competitiu amb respecte a altre tipus d'establiments, ja que això doncs, ens permet treballar amb un marge molt més petit. D'altra banda, doncs, hi ha la comoditat que t'ho porten a casa. T'ho portem a casa de la forma més ràpida possible, que és amb una empresa de missatgeria. A més, doncs, tenim una gamma molt més àmplia que pugui haver-hi en un supermercat. O sigui, en un supermercat, per gamma més àmplia que tinguin, no hi ha tot el món virtual d'aparador, no? I per altra banda, doncs, en les pàgines web, la nostra i a la majoria, es pot trobar l'explicació del vi, el qual et permet aplicar el criteri que tu puguis tenir. O sigui, no vas simplement al supermercat a una estanteria a buscar l'ampolla, sinó que allà doncs, tens una nota de cata, tens una història de com s'ha fet el vi, saps de quin celler procedeix, saps una mica com funciona el celler. Això en quant a totes les pàgines web de venda de vi, més o menys fem el mateix. La diferència que aporta la nostra és la selecció molt acurada que hem fet dels nostres vins, que és el que us explicava el Santi abans. En els últims anys doncs, hem anat molt a veure cellers petits i hem fet una llista dels que més ens han agradat. Uh-huh. I aquests són els que hi ha a la nostra web. Llavors, això és el que portem una mica, no? Aquestes uh-huh. avantatges.
I, de fet, ara us anava a preguntar que quins són els condicionants perquè un producte es pugui vendre a través de la vostra pàgina web.
Bueno, bàsicament, el fil que deia l'Òscar, intentem agafar productes de molt alta qualitat i, en principi, nosaltres som els que determinem, un cop fet la cata, determinem si aquell producte és de qualitat. Això ens fem una mica de criba i intentem diferenciar-nos de la resta dels competidors, doncs, en donar a conèixer certs aspectes de caves o vins o licors o cerveses que no ho veuen, que no tenen manera de veure-ho, i nosaltres els hi facilitem doncs, aquest coneixement. Intentem donar a conèixer vins, caves, licors i cerveses artesanes de petits cellers amb molt bona qualitat i que els nostres competidors no tenen. Intentem fer aquesta diferència.
Efectivament, el producte artesanal, que cada cop té més importància a nivell general en aquests sectors de la gastronomia i l'enologia, no? Destacar aquesta filosofia que ofereixen aquests productes de fabricació artesanal, que sens dubte tenen més qualitat, probablement, doncs, sens dubte, tal com ens explicava l'Òscar, doncs, saben perfectament tota la traçabilitat, no?, del producte, si parlem de vins... Tenen cura des de la vinya fins al final, no? Fins al mm-hmm. moment de comercialitzar-ho. Tot això està sota la seva responsabilitat, no? Anem a enumerar una mica doncs, els productes. Estàvem parlant de vi, però també porteu caves, xampanys, cerveses, licors, en fi, una mica de tot, no?
Sí, el cava, a veure, el nostre punt fort, en principi, diguem que és el vi, passa que el cava, diguem, va de la mà del vi. O sigui, el vi no, el cava no deixa de ser una evolució del vi, no? Llavors, doncs, és lògic que en el moment en què parlem de vins, doncs, també decidim posar caves. El procés que hem seguit per seleccionar els caves, doncs, és exactament el mateix. I, de fet, hi ha molts cellers dels que treballen amb nosaltres que fan les dues coses. Fan el vi i després fan caves. D'altra banda, doncs, vam decidir que també havíem de posar les cerveses, però tractem exclusivament amb cerveses artesanes. Uh-huh. En cap moment hem posat cerveses de fabricació industrial.
Ha estat molt de moda, aquestes cerveses artesanes.
Sí, hi ha hagut un increment espectacular en els últims anys de sí. tant de cerveseries o de microcerveseries uh-huh. que en diuen, com del consum. I realment doncs, estan sortint, valga l'expressió, com bolets, no sé si és gaire correcte dir sí. això, però... I realment doncs, hi ha una oferta espectacular. Per nosaltres era un món una mica desconegut, però vam tenir la gran sort de poder contactar amb una sèrie de persones, alguns d'ells doncs, mestres cervesers, que ens van assessorar molt i ens van dir molt la seva opinió. I aquí nosaltres vam poder doncs, fer el mateix que havíem fet. Amb l'ajuda d'aquests senyors doncs, vam poder fer una tria del que més vam creure que podia reflexar aquest esperit no? del producte artesà. Moltes vegades doncs, també el producte ecològic, que això no ho he dit abans, però també tractem amb vins ecològics, que també és important. I les cerveses doncs, bueno, vam aconseguir doncs, tenir una bona carta, també. En quant als licors, doncs, bueno, també treballem amb licors. I d'aquí, com que la gamma encara és molt més grossa, perquè n'hi ha per tot el món i molta, el que vam fer va ser anar directament doncs, amb un que ens pogués aconsellar bé, uh-huh. i el que vam fer va ser anar amb un importador, i llavors directament d'aquest importador doncs, tractem els millors licors de cada part del món. O sigui, tractem amb ron de Martinica, tractem amb cunyats francesos, amb whiskies d'Escòcia, amb vodkas de Rússia, etc.
Estem parlant amb l'Òscar Sala, amb el Santi Mangas, creadors d'aquesta empresa, d'aquesta web, lacibercava.com. Anoteu aquesta plana perquè crec que és força interessant doncs, que com a mínim us hi adreceu i vegeu doncs, efectivament la quantitat de referències doncs, que amb ella hi queden reflectides. No? Referències totes elles de qualitat i sobretot artesanals, no? Productes que estan enumerant com artesanal. lacibercava.com. Abans dèiem i parlàvem de modes, no, Santi? Hi ha sí. modes amb això del vi, dels bueno, licors, dels caves, dels xampanys? Hi ha modes o no hi ha modes?
Sí, les modes hi ha tot arreu, el món de la cava, el món de qualsevol altre col·lectiu, no? La nostra idea és trencar aquesta moda i, com et deia abans, donar a conèixer a la gent altres vins que no són tan comercials, altres vins de petits cellers, altres vins doncs, d'una qualitat doncs, igual o més bona que doncs, un Ribera Duero, un Rioja, perquè la moda, tota la gent, doncs, el vi l'associa amb un Rioja, amb un Duero, o el que fos, però la gent, doncs, com que no té memòria o a vegades no té una cultura del vi, nosaltres intentem fer pedagogia del vi i donar a conèixer altres aspectes de cellers petits, que, com deia molt bé l'Òscar, doncs, no tenen una gran infraestructura, però que a la definitiva doncs, són molt bons vins i a molt bon preu.
Òscar, lacibergada.com, ens connectem aquí i imagino que el procediment de compra és realment molt senzill, no?
Hem intentat que sigui el màxim de senzill possible. Hi ha moltes pàgines que parlen que tenen molt disseny, que tenen molts llocs on anar.
La sí, nostra... però estàs una hora pensant, i com compro jo? No? A qui li dic? No?
Exacte. Nosaltres hem intentat això, que sigui una pàgina que transmeti molta informació, però que a la vegada sigui el màxim de simple d'utilitzar possible. Llavors, doncs, quan entres a la Cibercava, doncs, hi ha quatre fotos, una d'una ampolla de vi, una d'una ampolla de cava, una de cervesa i un vas de licor. Llavors, en funció del que vulguis, tries aquí, i a partir d'aquí se't desplega doncs, el llistat de cada tipus de producte que tenim. Tries i remenes, i quan has triat i t'has ficat dintre de la pàgina del celler i del vi determinat, perquè cada vi està explicat, doncs cada vi, doncs, quan el veus, doncs hi ha un lletrer que diu comprar ara aquest vi. Doncs llavors tu fas clic aquí i directament doncs, passes al que és pròpiament la botiga. Allà t'informen del preu de l'IVA, t'informen del preu del transport, t'informen de les maneres de pagar, que de moment en tenim tres. Una és per targeta de crèdit, l'altra és en PayPal, i l'altre és per transferència bancària.
Total seguretat, no?
Sí, efectivament. La pàgina és una pàgina segura, és un portal de pagament segur, però és que encara que la gent doncs, no ho vegi clar, doncs, llavors la manera és triar la manera de pagar per transferència bancària, perquè llavors no ens donen ni una sola dada, no ens donen cap número de targeta, llavors doncs, simplement doncs, ens fan la comanda i rebran un correu en el qual se'ns informarà de l'import i de quin compte corrent s'ha de fer la transferència, amb la qual doncs, la seguretat és absoluta perquè no ens han donat ni una dada bancària seva.
I també és important que en un màxim de 2-3 dies tenen el producte a casa seva. Això ho intentem treballar molt perquè la gent vegi que som seriosos i doncs, que des del moment que ens compren, que fan la comanda, doncs, hi ha una màxima de premissa de que arriba el seu producte a casa, que són 2 o 3 dies com a màxim.
No, i no només això, si arriba un producte i no és el que el client vol, abans d'obrir-lo, evidentment, i abans de veure-se'l, doncs ens el pot tornar, això no hi ha problema, només ens han de trucar i els passarem a recollir una altra vegada. Si arriba una ampolla trencada, doncs evidentment hi ha la corresponent assegurança que ho cobreix, o sigui que en principi no ha d'haver-hi cap tipus de problema.
I a més de tot això, comentàvem al principi d'aquesta conversa que també oferiu la possibilitat de fer visites a caves, no? Fer caps de setmana enològics...
Efectivament. Hi ha molts d'aquests cellers que nosaltres treballem que no deixen de ser masies, o no deixen de ser cases rurals, llavors doncs, tenen una habitació, dues o quatre, n'hi ha que estan més preparats, n'hi ha que ho estan menys, n'hi ha, per exemple, doncs, que fan visites a cavall per les vinyes, n'hi ha que fan doncs, tastos, n'hi ha que fan cursos, n'hi ha que organitzen caps de setmana sencers. Llavors, doncs, això és una cosa que nosaltres hem volgut valorar molt perquè creiem que a la web doncs, hi ha de ser-hi i creiem que això té molt futur.
Bé, anem acabant ja. Estem a les portes del Nadal. Imagino doncs, que també sou conscients d'aquesta realitat i feu lots, feu propostes interessants, no?
Sí, interessants molt. De fet, treballem també molt fort aquests últims mesos l'any adreçat doncs, a petits lots per a les famílies, lots de degustació. I aquest any hem trobat una cosa que de tot el que fem nosaltres doncs són com deien els ecs, som sui generis, i portem ens estimem tot per igual, no? Però de cada final d'any el que intentem donar a conèixer és un xacolí ecològic, que només el portem nosaltres, que és de denominació d'origen d'aquesta àrea, i un formatge de fàbal semicurat, artesà, també de la mateixa denominació d'origen. Bàsicament treballem de cara a final d'any amb vins, caves, que és el que més es mou, però també donem una pinça d'allò com a exclusivitat que portem nosaltres, que és quan el referent el xacolí ecològic i el formatge de Zabal.
Doncs el millor que poden fer els nostres oients és connectar-se en aquesta plana, lacibercava.com. Val la pena, eh? De veritat, us ho diem sincerament, doncs, si us connecteu veureu la varietat de productes i sobretot amb aquestes premisses de productes de qualitat i artesans. lacibercava.com. Nosaltres agraïm molt sincerament a l'Òscar Sala i al Santi Mangas que s'hagin acostat als nostres estudis. Gràcies a tots dos.
Gràcies
a vosaltres. I us desitjo el millor. Us desitjo el millor en aquesta empresa jove, però amb moltes ganes de fer coses i amb aquesta voluntat i il·lusió, que sobretot és el més important.
Correcte.
Gràcies, molt bon dia.
I que fa falta. Gràcies.
A vosaltres.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia. El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playa Fels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Celebra aquestes festes amb el millor oli, l'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Qualsevol moment és bo per fer el que et surt del cor. Et ve de gust un Ribera del Duero?
Entre la varietat de vins Ribera del Duero, n'hi ha un per cada ocasió.
Vols compartir el nostre cor? Informa-te'n a riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el cor del Duero.
Seguimos adelante repasando la actualidad gastronómica enológica de esta edición de Trotamundos de hoy sábado. Seguimos con más temas, lo decíamos en nuestro avance de temas, en nuestro sumario. Seguiríamos también hablando de los vinos de la Ribera del Duero, ¿eh? Una denominación de origen, por cierto, muy querida aquí en Cataluña por la calidad que representa esos caldos a nivel general y sobre todo también por esas bodegas realmente muy interesantes. Como es el caso de nuestra siguiente protagonista, Viñedos Alonso del Hierro. Esta es la bodega que a continuación analizamos de la mano de su responsable y sobre todo con el ánimo y la voluntad de conocer esos vinos. Es curioso, pero a veces se hace complicado, ¿no? A través de la palabra explicar cómo es un vino. Vamos a ver si lo intentamos seguro y espero que lo consigamos. María del Hierro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Muy buenos días, María. Bienvenida y gracias por atendernos. Yo decía que es a veces un poco complicado, ¿no?, explicar con la palabra cómo es un vino, ¿no?, las características de un vino, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad que es complicadísimo porque lo mejor es probarlo y sobre todo lo mejor es verlo sobre el terreno, ver de dónde sale y ver las uvas, el viñedo, los suelos y todo, para hacerse una idea luego de lo que estás tomando. Uh-huh. Es muy difícil explicarlo con palabras.
Vamos a intentarlo, ¿eh? En cualquier caso vamos a intentarlo, María. Bueno, cuéntanos, creo que es una bodega muy relativamente joven, ¿no? Empezáis en el 2002, creo, ¿no?
Sí, compramos el viñedo en el año 2002, a finales del año 2002, y entonces nuestra primera añada fue el año 2003.
Sí.
Por tanto, la que llevamos en el mercado desde el año 2005, realmente.
Uh-huh. Realmente, imagino que se notan las diferencias, ¿no?, de bodegas jóvenes en una denominación de origen, en fin, tan consolidada como Ribera del Duero, con vinos, en fin, históricos. Imagino que las bodegas como vosotros, que nacéis hace poco, tenéis algunas connotaciones diferentes, ¿no?, respecto a las otras.
Bueno, nosotros íbamos buscando, yo creo que desde el principio, yo creo que llamamos un poco la atención porque íbamos buscando hacer algo muy, muy diferente, por supuesto, siempre dentro de la calidad, de la calidad de los vinos de Ribera, pero buscábamos, bueno, pues un tratamiento muchísimo más profundo de la tierra y del suelo, y eso yo creo que es lo que nos diferenció al principio cuando salimos al mercado, porque, bueno, pues eran vinos que se notaba mucho el terroir de verdad, que del suelo que estaba que donde había estado la uva. Uh-huh.
Estáis en cercanos a la población de Roa, ¿no?
Al lado de Roa, sí. Estamos a un kilómetro escaso de Roa, sí.
En fin, una población que respira vino en cualquiera de sus esquinas, sí. ¿No?
Totalmente. Realmente totalmente.
Hay gente ahí, bueno, pues que se dedica en cuerpo y alma, ¿no? A la elaboración de vinos, sí. Y además con muchísimo, muchísimo orgullo. Es algo que os diferencia, ¿no? Me da la sensación de algunas otras zonas, ¿no? De nuestro país. Ribera del Duero, las personas que hacéis vino ahí, lo hacéis porque realmente lo sentís y en muchos casos, no sé si es el vuestro, en fin, os viene de cuna, ¿no?
Sí, bueno, no, en nuestro caso no es así. Nosotros realmente, tanto mi marido como yo, éramos unos aficionados al mundo del vino, pero como meros consumidores.
Sí.
Nos entusiasmaba el vino y probábamos de todas partes. Y cuando nos metimos en esto fue absolutamente por pasión, por ese mundo y por querer hacer algo verdaderamente importante dentro de ese mundo, ¿no? Pero sí es verdad que todos los que nos rodean, pues es que o han sido sus padres, o sus abuelos, o tienen las viñas desde hace tiempo. Y es verdad que hay muchísima, muchísima cultura del vino. O sea, uh-huh. En Roa, tú vas por Roa y todo el mundo al final está hablando de nuevos vinos, de nuevas de bodegas y en el fondo estás todo el día hablando de vinos. ¿Sí?
Sí. Bueno, es un poco tarde para hacerte esa pregunta, pero cuéntanos un poco cómo os ha ido la vendimia. Quizá ya no os acordáis, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, danos
sí,
algunos
no,
datos.
No, la vendimia 2011 está muy bien. La verdad que era un año que al principio se presentaba un poco difícil porque era, vamos, en general, seco y no tampoco tenía muchísimo sol ni muchísimo calor en junio y julio, no parecía que no maduraba bien, pero luego la verdad que ya en agosto empezó a mejorar, estuvo fantástico. Septiembre ha sido estupendo y hemos tenido una vendimia muy muy buena, bastante adelantada. Por primera vez nosotros, que siempre somos muy tardíos a la hora de vendimiar, por primera vez hemos terminado la vendimia hacia el 23 de octubre, uh-huh. Cosa que nosotros era, bueno, absolutamente nuevo. Siempre terminamos hacia el 5 o 6 de noviembre. Uh-huh. Mm. Ha sido una vendimia muy buena, muy tranquila, muy relajada, con buen tiempo y las uvas muy sanas y fantásticas. Sí.
Bueno, pues analizada la vendimia, vamos a analizar ese vino. María Alonso del Hierro, cuéntanos un poco, porque ahora, ¿cuál es la cosecha que está a la venta?
Bueno, ahora tenemos, ya sabes que tenemos dos vinos, Alonso del Hierro y María.
Sí.
Alonso del Hierro estamos terminando la añada 2008, que nos queda ya, bueno, pues en un mes lanzaremos ya el 2009. Y María, como de María hacemos mucha menos cantidad, María es un vino que sale solamente de dos parcelas muy, muy exclusivas que tenemos allí. Y entonces hacemos, de la añada 2008 hicimos 6.000 botellas que, bueno, pues acabaron hace meses. Entonces hemos sacado la nueva añada, la hemos sacado hace un mes, el 2009, uh-huh. Que como sabrás ha sido la gran añada en Ribera del Duero.
Sí, sí,
lo
sí.
Hemos sacado a la venta hace pues escasamente un mes y medio y la verdad que, bueno, hemos sacado 7.000 botellas y nos pasará igual, se nos acabarán pues en unos meses, supongo, que se nos acabarán.
Uh-huh.
Es un vino muy especial, con muchísimo cuerpo, con muchísima estructura, un vino un poco, quizás si quieres, más complejo que lo normal y a lo mejor no tan fácil de entender a lo mejor como el Alonso del Hierro, pero vamos, en todo caso es un vino que la verdad que la gente que lo toma sigue luego fiel a él porque le parece grande.
Uh-huh. ¿Mm? Digamos que es el top de la bodega, ¿no?
Sí, es el vino top de la bodega. Lleva mi nombre porque fue un regalo que me hizo Javier, mi marido, para, bueno, pues por habernos metido en esta aventura que era absolutamente la ilusión,
sí.
Y por dejar pues la vida cómoda que llevábamos y dedicarnos en cuerpo y alma a este proyecto. Y entonces el vino primero, Alonso del Hierro, se lo ha pedido a nuestros hijos,
sí.
y el vino top pues quiso que llevara mi nombre y por eso le pusimos María.
Se diferencia mucho.
O sea, realmente se lo puso él.
Bueno, es un privilegio tener un vino.
Totalmente.
No todo el mundo, oye, yo no puedo fardar de tener un vino.
Nada, totalmente. Para mí, vamos, desde luego es un recuerdo que, vamos, es un regalo que recuerdo todos los días. O sea que...
Seguro.
Igual, sí.
Seguro que sí. María Alonso del Hierro, este es el vino que hoy estamos analizando, a la vez también el Alonso del Hierro, ¿no? Un vino también excelente, sí. Pero que seguramente tiene alguna particularidad que lo diferencia respecto al María, ¿no? Si te pidieran una diferencia, la diferencia más marcada, ¿no? Entre esos dos vinos, ¿cuál sería?
Bueno, uno es mucho más frutal, como es el Alonso del Hierro, es un vino que de los suelos que procede le dan mucho más aromas a frutas y sabor a frutas, y el otro es muchísimo más floral. El María procede de una de las parcelas de donde viene, le llamamos Violeta, porque cuando estamos catando la uva en el mes de septiembre para definir el momento de la vendimia, parece que estuviéramos tomando los caramelitos esos de la Violeta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, la Violeta sale siempre del vino María, es una de las características, normalmente es muy fácil de detectar el aroma a Violeta y luego el sabor a Violeta. Yo creo que principalmente esas son las dos, la diferencia fundamental, uno más frutal y el otro mucho más floral.
Uh-huh. La denominación de origen Ribera del Duero nos está ocupando en esta edición de Trotamundos, analizando en este caso estos vinos de esa bodega, Viñedos Alonso del Hierro, esos dos vinos. Además también este año tenemos que decir, nos vamos a otra denominación de origen, que es la de Otoro, que por cierto cada vez se está poniendo más de moda, en la que también vosotros os habéis metido, ¿no? Cuéntanos, María.
Sí, sí. A finales del año 2007 encontramos unos viñedos maravillosos que realmente nos enamoraron, unos viñedos viejos de 80 años maravillosos, y decidimos comprarlos y empezar a elaborar. Entonces, la primera añada es el 2008, que lo hemos sacado al mercado también ahora en septiembre. Uh-huh. Hemos sacado únicamente 3.500 botellas y, bueno, pues ese ya efectivamente ya no nos queda nada. O sea, es un vino que inmediatamente ha despertado muchísima expectación porque era, bueno, pues un vino muy cuidado, siguiendo nuestra filosofía, nuestro estilo y de mucha calidad. Uh-huh. Estamos muy orgullosos. El nombre es Pai 2 porque bueno, también como siempre con la filosofía nuestra familiar, pues nuestro hijo pequeño se llama Pedro y cuando tenía 8 años firmaba con sus iniciales y el número 2 encima, porque decía, él pensaba que todo el mundo ponía su número favorito encima y el suyo era el 2.
Muy bien.
Entonces, le empezamos a llamar Pai 2 y decidimos poner el nombre de Pai 2 al vino.
Es curioso, ¿no? Ese vínculo que queréis tener con la familia, ¿no? La producción enológica y a la vez mezclarlo con esa entidad familiar.
Sí, sí, absolutamente. Yo creo que es una de nuestras características, que todo el proyecto y todo nuestro trabajo está enfocado absolutamente a la familia. Se ve, se palpa en la bodega, se ve, os invito a venir a visitarnos, y desde luego todo el que viene dice que nota ese, que se siente allí el carácter familiar de la bodega.
Uh-huh. Bueno, pues ese vino, de la denominación de origen, en este caso de Toro, Pai 2, un vino también que aprovechamos para por lo menos anunciar, ¿no? A pesar de que no tenemos tiempo de analizarlo, pero habrán ocasiones, en cualquier caso, ahí queda, ¿no? Una denominación de origen, volviendo a Ribera del Duero, yo decía, María, pues que es especialmente querida y consumida aquí en Cataluña, esos vinos. Hombre, creo que responsabilidad de eso la tenéis muy directamente los bodegueros, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que en Cataluña es verdad que siempre os ha gustado mucho Ribera del Duero, por lo menos nosotros lo hemos percibido así. También es verdad que tenemos un magnífico distribuidor porque realmente estamos, bueno, pues con Vila Vinteca, con Kim Vila, que es sí, fantástico, sí, a la hora de haber sido nuestro embajador ahí. Y la verdad que estamos presentes en cantidad de restaurantes, en cantidad de sitios, pero vamos, yo creo que es una labor conjunta. Nosotros nos comprometemos a hacer vino de calidad y luego tenemos un magnífico distribuidor que se ocupa de colocarlo.
Y cierra el círculo, cierra el círculo.
Eso es.
Bueno, pues ahí tenéis esos vinos, Alonso del Hierro, María Alonso del Hierro. Esos vinos bajo esa denominación de origen Ribera del Duero y bajo la tutela y sobre todo la ilusión de esa bodega Viñedos Alonso del Hierro. María, ha sido un placer charlar de vinos una vez más contigo. Muchísimas gracias por atendernos. Espero que los oyentes también tengan muy en cuenta ese vino de Toro, que también le habéis puesto mucha ilusión, esfuerzo y trabajo en su elaboración.
Pues sí, muchísimas gracias, Miguel.
Gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel. Un
Hasta
abrazo.
Otra, gracias.
Úsalo.
Una referencia ciertamente interesante para estas fiestas de Navidad. Espero que los oyentes, una vez más, pues nos hagan caso, y por lo menos les den esa oportunidad, ¿no? A esos vinos creemos que hay que darles una oportunidad, a todos los vinos nuevos que se prueban por una vez. No todos los vinos pueden gustar a todo el mundo, ¿no? Pero yo os invito a que probéis alguno de los vinos que nos ha explicado y que hemos analizado con María del Hierro. Bueno, hacemos una pausa. Enseguida continuamos con más temas. No os vayáis. Esto continúa hasta la 1:00 p.m. Volvemos.
Cualquier momento es bueno para hacer aquello que te sale del corazón. ¿Te apetece un Ribera del Duero?
Entre la variedad de vinos Ribera del Duero, existe uno para cada ocasión.
¿Quieres compartir nuestro corazón? Infórmate en riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el corazón del Duero.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Gran Clot dels Homes Negre 2005. Medalla de plata, concurs mundial de Brussels. Si te gusta el mundo del vino y disfrutas observando la naturaleza, tenemos algo que te interesa. La bodega Terra Remota, denominación de origen Ampurdá, te propone una jornada de enoturismo innovador y de calidad. Acércate a nuestros viñedos, pasea entre ellos, disfrutando de nuestra cesta de picnic, en la que encontrarás una selección de los mejores embutidos del Alto Ampurdá y escoge alguno de nuestros vinos de Terra Remota. Disfruta de una jornada enológica. Más información en www.terraremota.com o en el teléfono 972-1937-27. Ven, conócenos y descubrirás la verdadera esencia de los vinos de l'Empordà. Terra Remota, nuestra meta es la calidad.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Oients. Es diu ràpid. 93.000 oients que l'últim estudi d'audiències del baròmetre han declarat que escolten Ràdio Estel habitualment. 93.000 persones gaudint de la nostra música, del nostre servei i de la nostra programació. 93.000 gràcies a tots. Només vosaltres feu possible Ràdio Estel. Al Club Més Amics ens proposem cada dia renovar el teu temps lliure. Per això et proposem a tu viatges, excursions, activitats, descomptes... Regala't nous amics i experiències noves. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any. Truca'ns al 93 409 27 70 i te n'informarem. Club Més Amics. Volem amics com tu. 93 409 27 70. Què té a veure un torró artesà amb un quartet de música de cambra barroca?
Casa Graupera us presenta el Torró Creació 2011 5 Sentits. Un torró que es mira, s'escolta, s'ensuma, es toca i es menja. Obre la caixa, posa el DVD i segueix les instruccions. El tast és a punt de començar. El trobareu a la nostra botiga de Mataró, al carrer Sant Simó número 5, darrere de la Basílica de Santa Maria. Telèfon 93 755 0222 i a la nostra web www.casagraupera.com.
Ràdio Estel. Cuina de mercat, catalana i internacional, pels paladars més exigents. Jaume de Provença, el restaurant on la imaginació és l'ingredient principal. Especialistes en cuina de casa. Celebrem 30 anys de prestigi i bona feina. I ara, nova carta amb nous sabors, colors i creativitat. Salons especials per grups i menú degustació. Jaume de Provença, la imaginació, el nostre millor ingredient. Som al carrer Provença 88 de Barcelona, entre Calàbria i Rocafort. 93 430 0029. 430 0029. Pàrquing gratuït davant del restaurant.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Bé, doncs obrim aquesta segona hora de Trotamundos, tal com dèiem en el nostre sumari. Avui també parlaríem d'un producte realment doncs, que ara per Nadal s'utilitza molt a nivell particular i, evidentment, també els restauradors, el gremi de restauradors, l'utilitzen. N'hi ha un d'ells, ha quedat demostrat en els darrers programes, hem parlat amb primeres espases d'aquest sector gastronòmic, que fan verdaderes obres d'art amb el fetge d'ànec, amb el foie, amb el anomenat foie. Avui volem parlar amb una empresa catalana elaboradora d'aquest producte i també alhora derivats de l'ànec, no? Evidentment, el foie és un element fonamental, però hi ha altres també productes molt interessants derivats d'aquesta au. Ens anem a Lleida, ens anem a la localitat de Preixana. Allí en rep el Miquel Llobet. Ell és el responsable de l'empresa Delícies de l'Anna, que és el nostre següent protagonista. Miquel Llobet, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Segurament ara és una època especialment laboriosa, no? El fetge d'ànec, el foie, ara per Nadal, doncs, és un element que s'utilitza molt, no?, a la cuina.
Home, sí, ara fem... Pues, aquests 40 dies fem el 25% de la facturació de l'any.
Sí.
És quan se ven més, quan fas el negoci ara per Nadal.
Déu-n'hi-do. Anem a saber una mica més de l'empresa. De seguida doncs, particularitzem en els productes doncs, que feu, però abans parlem una mica de Delícies de l'Ànec. Explica'ns una mica com comenceu i sobretot amb quina vocació comenceu.
No, jo vaig començar ja fa 16 anys, ja. Jo, quan tenia 24 anys, doncs, bueno, vaig anar a França a aprendre a fer tot això. Una sèrie de viatges, jo a casa nostra doncs, ja família de pagesos i ramaders, i tota la vida no hi havia res més que animals. Vull dir, nosaltres teníem pues, de tot, teníem porcs, gallines, vedells, tenim ramat de d'ovelles, i hem tocat tot el temps d'animals, i bueno, aquí, vull dir, com que això és una zona de secar, pues, bueno, sempre el que és la ramaderia ha sigut la manera de rentabilitzar la terra, perquè el que ens sobrava era terra, el que passa és que la terra era de secar.
Sí.
Entens? Llavors, pues, la ramaderia sempre ha sigut una opció de rentabilitzar les explotacions familiars. I això és el que vaig fer, vull dir, jo amb 24 anys pues, vaig anar a França, jo que havia portat tota la vida a la granja de les gallines reproductores del meu pare, i tenia, fèiem pollastre i fèiem gallina ponedora, tota la vida havia vist tot el tema de les aus, m'agradava bastant. El tema del porc, des d'això, no em tirava tant. Des de les famílies, pel de les aus sí que m'agradava. I mira, jo vaig anar a França perquè jo, vam agafar anys molt bons, a principis dels 90 van ser anys molt, molt bons, el tema del pollastre, les gallines van guanyar molts calés. I, pues, bueno, pues, la veritat és que ho tenia bastant afilerat, pues, dic, volia fer alguna cosa nou, volia fer alguna cosa que no hagués fet mon pare, que no hagués tingut que heredar. I llavors pues, vaig anar a França i vaig aprendre això, tot això de l'ànec gras, quan ho vaig saber, primer vaig començar intentant fer alguna cosa d'ànec de carn. Però vaig veure que tot això estava molt explotat, i és un ànec, és igual, ànec de carn és igual que un pollastre. Es costa igual, els costos són exactament iguals, i també és un mercat bastant rebentat. Llavors, vaig aprendre això del foie gras, em sembla que era una cosa bastant creativa, i després de 2 anys pues, vaig decidir a fer l'empresa, i la vaig començar a fer l'any 95, a l'any 96 ja vam sortir al mercat.
Sí, efectivament.
I, bueno, de 96 fins ara porto ja 16 anys.
Sí, sí, sí.
I ja tenc 41 ja.
Aquest aprenentatge que deies, que vas fer a França, home, evidentment vas anar al país adequat, no? Allà són verdaders experts en el
sí,
tema.
Sí, bueno,
Fagans,
és la cuina, sí.
Miquel, anem a parlar dels fetges. Efectivament, de la qualitat dels fetges tenim moltes coses a parlar, però sí que no vull deixar passar aquesta ocasió doncs, de parlar de la qualitat dels fetges d'ànec, de delícies de l'ànec, no? Perquè hi ha moltes diferències, hi ha molts fetges d'ànec, hi ha molts foies. Parlem dels vostres en particular. Quina característica li pots atribuir de qualitat?
Bueno, pues mira, jo faig el meu ànec, el meu ànec, és per desgràcia, el que fa 15 anys era la norma, ara s'ha convertit en una excepció. I t'ho diré, clar, jo faig el pato tradicional com s'ha fet sempre a França. L'ànec criat a l'aire lliure, 4 setmanes, al pic de les 4 setmanes de l'ànec li surt la segona plomació, llavors la pots, entre les 4 de 5 setmanes ja el pots aviar als ballats de l'aire lliure, donar-los molt espai, i el que fem és separar el mitjà de l'aigua a molta distància perquè es dediquin a caminar i a fer exercici, i a les 12 setmanes, després d'estar 8 setmanes, un mínim de 8 setmanes a l'aire lliure, i 4 setmanes que hi ha tan granja, evidentment, fins que li surt la segona pluma, que és la impermeable,
sí.
Si no, no podria estar a l'aire lliure, a les 12 setmanes arriben a la seva maduresa sexual, i a la maduresa sexual ja els podem començar a entrar a les gàbies per embutxar-los. I llavors els embutxem en gra de panís sencer. Gra de panís sencer. Això és a partir de les 15 setmanes es poden matar fins a les 22. Vull dir, això és el que s'ha fet tota la vida. I el que passa que ara això, l'ànec sempre s'havia fet servir una raça que era la raça Barberí. La raça Barberí fa uns 20 anys, uns 18-20 anys, es van substituint progressivament per una raça híbrida, que es diu raça polar, que és un cruce entre el Barberí i el que és el pato pequín. O sigui, van agafar la capacitat de creixement ràpid i de tranquil·litat a l'estabulació de l'ànec pequín, que seria com un broiler. Bollet és el pollastre que tots ens mengem, és el pollastre també manipulat genèticament per criar-se en granja, no? I una cruza i l'ànec barberí. Llavors l'ànec barberí van agafar la capacitat de fer foie gras. I llavors el van cruzar, van conservar un ànec, que es diu ànec molar, que és un híbrid, que no existeix a la naturaleta, però és un cruze. Llavors aquest ànec té la capacitat de creixement ràpid i de tranquil·litat i d'acceptar l'estabulació, cosa que no tenia el barberí, que és un animal molt nerviós, i llavors té la capacitat de fer foie gras del barberí, per fer aquest cruze. Però què passa? Que llavors un ànec, doncs clar, era molt més resistent a les enfermetats, creixia més, el fetge era més gros, la carn no era tan bona com la del barberí, però estava molt bé. Tot eren avantatges, més o menys una cosa. La seva capacitat de sofriment i d'aguantar el que és l'estabulació. Llavors aquí, com que els seres humans som així, molts van dir, hòstia, doncs si l'ànec aquest aguanta l'estabulació, en vez de criar-lo a l'aire lliure i els costos se'ns disparen, saps què fer? Ho criarem amb granges. I es van dedicar a criar-lo en granges, amb un tegat, com amb pollastre, o sigui, el que tardo 12 setmanes a l'aire lliure, aquesta gent ho fa en 7 o 8 setmanes,
sí.
I a part, en vez d'embutxar-lo amb panís, sencer, com fem nosaltres, clar, és un animal dèbil que no ha corregut, és igual que el pollastre, no? Que el pollastre, el pollastre, els últims dies, el seu propi pes no el deixa ni aixecar-se per menjar. Doncs aquests pares els passa el mateix.
El prestigi de Delícies de l'Ànec, amb tots els seus productes i derivats de l'ànec, sobretot el foie, no? Feu foie trufat, foie a la sal, bloc de foie, mousse de foie. Comercialment parlant, Miquel, la presència és pràcticament arreu de Catalunya, no?
Menos Girona, perquè Girona ja hi són tots els diners. No, a Girona, home, les empreses d'aquí a Catalunya som, doncs a Girona n'hi ha 4 o 5, i després n'hi ha una al nord de Barcelona, que toca a Girona també, i després són d'altres.
La plana web de Delícies de l'Ànec és la següent, deliciesdelànec.com, deliciesdelànec.com, aquí trobareu informació de... Exacte, les 3 Ws, deliciesdelànec.com, aquí trobareu tota la informació doncs, del referent, de la vocació, de la història d'aquesta empresa que avui ens està ocupant. Amb el foie com a protagonista, però ja ràpidament, Miquel, anem malament de temps, a part d'aquest foie, a part del fetge, altres productes derivats de l'ànec també de molta qualitat feu, no?
Sí, per exemple, el que és l'ànec gras de cria tradicional, el que tenim és que tot l'ànec, tota la carn és bona. No pot passar, amb el part industrial això no passa. I llavors, nosaltres, gràcies a el magret es pot vendre fresc, fem el pernil l'ànec, hem de fer el magret farcit de foie, les agullotes, farcides de foie, que són precunyats. Després, amb el confit, la carn és el que és les cuixes, les ales, els pedres, també els confitem, i el confit realment és un confit molt bo, vull dir, és un confit fibrós, amb un color més aviat marronós, no aquest color vermellós nitrificat, sinó amb un tamany bastant important,
sí.
Vull dir, perquè avui la gent està acostumada a aquests tamanyets petitets, tot això amb llauna, no, jo faig tot amb basat al buit o vidre, que es vegi, i a més amb, sense nitrificació, el qual vol dir que tot el meu gènere és molt bo, no porta ni conservants ni colorants, però necessita fred.
Doncs és
relativament... Ha de estar fred i té una capacitat curta, 6 mesos màxim.
Sí, efectivament.
Des de... perquè si no, si han de posar històries, el gust varia. I jo ho tinc claríssim. Perquè avui en dia les empreses petites, jo soc una empresa petita, que fem de 11.000 patos a l'any, m'entens? Tinc una capacitat màxima de 25.000 patos a l'any i mai l'he explotat al màxim, perquè llavors havia d'anar vendre amb distribuïdors i en tinc molt pocs distribuïdors, m'interessa més el que és el tracte... fet amb el client, que és el que ho valora, perquè el clientela que valora això és una, tant els restauradors com les persones que ho mengen, són gent molt especial,
Aquí teniu aquesta empresa, Delícies de l'Ànec, amb tots aquests derivats, amb el foie com a protagonista. Jo us convido a que entreu en aquesta plana web, les 3 Ws, deliciesdelànec.com, i també, com no, us convido a que si trobeu doncs, algun d'aquests productes, doncs els assaboriu, especialment doncs, el foie, que val la pena. Miquel Llobet, gràcies per ser amb nosaltres. Bones festes, Una forta abraçada.
Igualment.
Gràcies. Fins una altra. Que vagi molt bé. Nosaltres fem una petita pausa, de seguida parlem de més temes. Ens en anem amb el foie, segurament maridaria molt bé un bon vi. Doncs ara ens en anem a la Ribera del Duero. Fem una pausa, de seguida entrem en matèria.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata Challenge Internacional du Vin 2011. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, más temas. Retomamos nuestra marcha informativa hasta la una en punto de la tarde. Lo decíamos en nuestro avance de temas, en nuestro sumario. Hoy también, como estamos haciendo las últimas ediciones de este espacio de radio, seguiremos insistiendo en la calidad que tienen indiscutiblemente los vinos bajo la denominación de origen de la Ribera del Ebro. Bueno, nos vamos a Pedrosa de Duero porque allí queremos trasladaros la información y analizar a la vez con su responsable unos vinos ciertamente interesantes. Bodegas Rodero. Enseguida hablamos con su responsable, con Carmelo Rodero, y básicamente para entablar esa comunicación de los numerosos vinos que tienen, vamos a ver si somos capaces de concretar la información y hablar, hombre, no sé si de todos, pero en líneas generales, Sara.
Pues las bodegas Rodero están situadas en Pedrosa del Duero, como decías, y pertenecen ya a la cuarta generación de una arraigada familia de viticultores. Los bisabuelos del actual propietario, Carmelo Rodero, ya elaboraban el vino en los antiguos lagares, hasta que sus abuelos fundaron la cooperativa vinícola de Pedrosa del Duero en Burgos. Actualmente la bodega posee ya más de 120 hectáreas. La densidad de plantación del viñedo está sobre las 2.500 cepas por hectárea y la edad media del viñedo se sitúa en los 30 años, las más jóvenes de 10 y otras que sobrepasan los 70. La variedad autóctona tinta del país o tinto fino, el tempranillo, ocupa la mayor parte con el 85%, la Cabernet Sauvignon un 10% y finalmente un 5% el Merlot. Se distribuyen en suaves laderas que poseen todos los atributos propios y singulares de la DEO. Cabe decir además que la producción de uva de bodega Rodero se sitúa en los 450.000 kilos al año.
Gracias, Sara. Bueno, pues ahí nos vamos a Pedrosa de Duero. Carmelo Rodero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos en una nueva ocasión. No es la primera que pasas por estos micrófonos hablando de vuestros vinos. En definitiva, divulgando la información ya no solo de la bodega, sino de los vinos de esa denominación de origen Ribera del Duero, ¿no? Que tiene tantísima calidad y especialmente es un ADEO, me da la sensación, Carmelo, muy seguida aquí en Cataluña, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en una denominación de origen donde realmente se está extendiendo más día a día la calidad de sus caldos y quedó a caber que cada vez es más apreciada.
Bueno, Sara nos daba algunos datos de vuestra trayectoria como bodega, una bodega ya absolutamente consolidada en esta zona. Cuéntanos un poco a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál es vuestra filosofía? ¿Cómo trabajáis esos vinos?
Bueno, nuestra filosofía siempre ha sido la misma, ¿no? Hemos tenido puesta la mirada y fija en la calidad. Nosotros siempre hemos pretendido que cuando hacemos un vino, lógicamente, al margen de todo lo demás, siempre nuestro punto de vista ha sido la calidad, porque entiendo las razones más importantes, que son que las empresas pequeñas, donde podemos triunfar es demostrando que somos gente que peleamos, luchamos, que intentamos al máximo sacar nuestros vinos con la calidad más alta. Esa es nuestra filosofía. De momento, gracias a Dios, los resultados son buenos porque conforme está la situación económica en este país, pues la verdad es que nosotros no hemos notado la crisis tan acentuadamente como lo pueden haber notado en otras empresas, otras bodegas.
Bueno, la verdad es que hacer vinos bajo esa denominación de origen Ribera del Duero ya es una responsabilidad, ¿no? Pero aparte también, imagino que os queréis un poco desmarcar de otras bodegas de la zona, ¿no? Y bajo esos parámetros que marca el Consejo Regulador, hacer vinos diferentes, ¿no? Si cabe.
Bueno, yo creo que es lo que te decía al principio. Nosotros no somos ni mejor ni peor que ninguna de las demás bodegas. Sin embargo, sí que tenemos unos objetivos distintos que a veces nosotros sacrificamos mucha producción, sacrificamos bastante economía para hacer vinos de auténtica calidad y en añadas que realmente, como por ejemplo la añada del 2008, que fue una añada complicada en la Ribera del Duero, nosotros hemos sido capaces de sacar un crianza que posiblemente esté entre los mejores. Creo que hay que ser prudentes en esta vida. No se puede, no sé, decir que tu vino es el mejor, simplemente hay vinos distintos, pero sí que me atrevo a decir que mi vino se puede colegar con los mejores sin ningún tipo de inconveniente ni problema. Uh-huh.
Bueno, estamos hablando de Bodega Rodero, unos vinos evidentemente presentes aquí en Cataluña. Una referencia me da la sensación muy interesante, bueno, a lo largo de todo el año, ¿no? Pero para estas fiestas de Navidad, la verdad es que esa bodega pues nos hará quedar muy bien con alguno de los vinos, ¿no? Decía yo al inicio, Carmelo, que seguramente es imposible particularizar y hablar de cada uno de los vinos con concreción, ¿no? Pero sí que es cierto que, hombre, datos sí que nos podéis dar de algunos y sobre todo referencias, ¿no? ¿Cuál es vuestra gama de vinos?
Bueno, yo pienso que si desgranaríamos punto a punto de cada vino que tenemos aquí, necesitaríamos la totalidad del problema. Y creo que
un ratito.
Sí que es verdad que tenemos 6 referencias actualmente en el mercado que se componen de un vino joven, un joven roble con 9 meses y medio de barrica, un crianza, un reserva, y luego hay 2 vinos de autor o vinos de, digamos, de pago, como es el Pagos de Valtarrolla y el TSM. Son vinos totalmente que tienen unas características totalmente distintas uno de otro, y que yo siempre digo que el mundo del vino es bonito porque es complejo y a uno le puede dar un vino a otro, y que realmente estoy totalmente convencido que cualquiera persona que compre cualquiera de las referencias que tenemos, estoy convencido que no le vamos a defraudar. Eso yo se lo puedo garantizar.
¿Cuál sería el más representativo de vuestra bodega?
Bueno, yo, la verdad es que nosotros el vino más representativo que hacemos en la bodega es el crianza. Es donde hacemos más número de botellas, y que duda cabe que es el que de alguna manera pues nos da más nombre a la bodega. Aunque, por ejemplo, hay un vino joven como es el Cosecha, sin nada de madera, que tenemos mucho éxito con él, posiblemente no sea el vino más barato, pero en relación con el precio posiblemente sea un vino que está bastante, bastante rico, y de hecho la Cosecha del 2010 ya prácticamente está agotada. Entonces eso quiere decir que lo hacemos bien. Después tenemos un joven roble, que el joven roble, que también es un varietal 100% tempranillo, que tiene 9 meses y medio de barrica, que está teniendo una aceptación impresionante. Dadas las características de la economía, pues a veces estamos un poco, la gente empieza a comprar este vino pues por el precio, ¿no? Y porque la calidad, lógicamente, se ajusta muy bien a la mejor calidad de precio. Después está el crianza, que es un, ya en la composición varietal es distinta. Tenemos un 90% tempranillo y un 10% cabernet sauvignon. Es un vino totalmente distinto. Tampoco somos esa bodega que se excede en los precios, nunca lo hemos sido. Siempre hemos procurado y hemos pretendido hacer un gran vino en relación calidad-precio, o el mejor vino en relación calidad-precio. Creo que hasta la fecha lo estamos consiguiendo, y de hecho pues los clientes lo están valorando, ¿no? Puesto que a nosotros, en estos años que son complicados, que la economía está mal, pues no nos han bajado las ventas. Todo lo contrario, podemos presumir, es una bodega, digamos, no sé qué nombre darlo, pero privilegiada, porque nos han subido las ventas en España un 17%, teniendo en cuenta que esta bodega no tiene comerciales. Aquí la familia, como somos los que trabajamos ahí, mis hijas, mi mujer, todo el mundo, pues realmente peleamos y luchamos para que la gente disfrute de nuestros vinos. Y luego, pues ya tenemos el Reserva, que es un vino que ya es un poquito más alto de precio, que cuando la gente le cata, disfruta, es un vino para disfrutar. Y luego ya los dos vinos de pago, que ya también, pues vamos, más elevado de precio. Sí que es verdad que ahí las ventas se han ralentizado un poquito, pero que seguimos vendiéndoles sin ningún tipo de problema. Y además, cuando la gente cata los vinos, pues automáticamente estos vinos les compra, y posiblemente el consumo no es tan alegre como el que había antes, pero seguimos vendiendo los vinos perfectamente.
Bueno, esta a grandes rasgos es la gama de vinos de Bodega Rodero. Estamos hablando con su responsable, con Carmelo Rodero. Decías anteriormente que el vino quizá más representativo, Carmelo, es vuestro crianza, porque me da la sensación que las tendencias van hacia esos vinos, ¿no? No sé si últimamente están perdiendo cuota de mercado los reservas, los grandes reservas, y la está ganando esos vinos de crianza, ¿no?
Bueno, yo entiendo que cuota de mercado no pierde ninguno. Sí que es verdad que se ralentiza un poquito, depende en qué zonas, depende en qué tipo de locales, en qué tipo de negocios, porque hay negocios donde encaja perfectamente un joven roble, porque a veces se sube un poquito el precio de crianza, pero en este baremo de precios hay locales para todo, y la verdad es que donde mejor encaja, donde más, digamos, repercusión tiene en todos los locales es el Crianza, porque es el vino, la producción más alta de la bodega es Crianza y el que más aceptación tiene, porque llega más a todo tipo de bolsillos. Yo creo que eso es un poco la filosofía de esta bodega, que intentar hacer cada uno de sus vinos, hacer un gran vino a un gran precio, uh-huh, en su línea.
Otra de las filosofías es la sostenibilidad, ¿no? Porque cultiváis una parte de vuestra finca de forma ecológica, ¿no?
Bueno, nosotros siempre hemos tenido por norma, primero, soy una persona que me gusta coger los consejos de nuestros antepasados, y mis abuelos decían que para ser un buen viticultor hay que utilizar el sentido común, y yo siempre lo he hecho. Y la verdad es que yo tengo que presumir, puedo presumir y presumo de que, como se suele decir, mi madre me parió bajo una cepa y experiencia no me falta. Entonces, conozco muy bien el viñedo y a veces no por hacer más tratamientos, no por abonar de una manera u otra, sea mejor los vinos. Así que hay que tratar en el momento puntual, la forma natural es lo mejor y realmente lo que menos daño hace después al consumidor. Por lo tanto, sí tratamos, ante todo y sobre todo, de hacer vinos naturales y que la gente disfrute de nuestros vinos sin que después, cuando una persona se tome una botella de vino porque le gusta, porque le apetece, porque se siente bien, no le haga daño. Y eso lo estamos consiguiendo porque nosotros somos una bodega que no utilizamos herbicida para controlar malas hierbas. Llevamos como 10 años abonando con materia orgánica las viñas. Respetamos la naturaleza. Y lo más importante de todo es que somos capaces de tener esa fuerza de voluntad, de estabilizar la producción, de no sobrepasar nunca una producción de 4.000 kilos por hectárea cuando el Consejo Regulador tiene permitidos bastantes más kilos. Y entendemos que yo creo que es la base para hacer unos buenos vinos, obtener una buena materia prima. Y con eso pues ya tenemos un tanto importante ganado.
Efectivamente, es un privilegio, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis esa reflexión y esa experiencia, ¿eh?, de Bodegas Rodero. Hoy hemos querido analizar esos vinos. ¿Alguna cosa más, Carmelo?
Sí, yo quería hacer una puntualización que yo creo que es muy importante. Como decías antes, somos la cuarta generación de viticultores, pero tengo que añadir algo que, como decía, hace una bodega familiar, yo estoy tremendamente feliz y contento. Tengo dos hijas, María, que todavía está preparándose para el tema de bodega, marketing, en fin, y también viticultura, que lo acabe, uh-huh, pero Beatriz, que es el alma mater ahora mismo en el tema enológico de la bodega, es la que nos ha incorporado sus conocimientos, pero es una persona muy preparada, es una persona tremendamente ilusionada y es realmente a la que tenemos que agradecer que nuestros vinos tienen el sitio que tienen ahora mismo, porque si no somos de padre, tengo que considerar que como profesional tengo que decir que es un crack, es una mujer encantadora con los conocimientos perfectos que lo está, pues lo está transfiriendo al vino, nos está demostrando que los vinos que está haciendo ahora mismo son vinos que les hemos dado media vuelta de tuerca y que están encajando perfectamente en el mercado. Y esto es Beatriz Rodero la que realmente tiene esos méritos.
Ingeniera agrícola, ¿no?
Es ingeniería agrícola y tecnología en la Universidad de Burdeos, estuvo vinificando en California, estuvo vinificando en Sudáfrica, está muy preparada, pero no solamente la preparación, sino es la ilusión con la que trabaja, con la que realmente nos demuestra que, bueno, que los vinos que hace pues gustan a casi todo el mundo y que es un poco parte del éxito de Bodega Rodero.
Efectivamente. Bueno, pues ahí está esa ilusión, que no falte. Esa ilusión, desde luego, pues hará que esas bodegas lleguen todavía más lejos de lo que han llegado. Bodega Rodero, una referencia que hoy queríamos analizar, lo hemos hecho y ha sido un placer con su responsable. Querido Carmelo Rodero, gracias por atendernos y hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias a ustedes.
Gracias, adiós.
Adiós.
Qualsevol moment és bo per fer el que et surt del cor. Et ve de gust un Ribera del Duero?
Entre la varietat de vins Ribera del Duero, n'hi ha un per cada ocasió.
Vols compartir el nostre cor? Informa-te'n a riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el cor del Duero.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé.
Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona. Celebra aquestes festes amb el millor oli, l'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina. Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata Challenge Internacional Duving 2011. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tornem d'aquesta pausa per la publicitat, tornem de la Ribera del Duero, ens ocupem de més temes, encara ens manca una connexió amb Lleida, avui parlarem de les tòfones, ho farem amb una empresa especialitzada amb aquest producte, per cert, un producte doncs, que acaba ja d'iniciar-se la temporada, a mitjans del mes de novembre i fins a mitjans del mes de març. En parlarem amb el senyor Josep Maria Sanantill, el gerent de l'empresa Laumon. Però abans us volem donar alternatives per a aquestes dates de Nadal. Segurament el càtering és una molt bona alternativa que fa còmode moltes festivitats. Ara per Nadal, doncs, sovint se'ns ajunten moltes persones a casa i no sabem com fer-ho. Doncs avui us volem donar una referència seriosa, de qualitat i, a més, amb una certa història, ja porten 10 anys en el sector. Saroba Catering és el nostre següent protagonista en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Ens visiten aquí en els estudis centrals de Ràdio Estel la Vicky Valls, la Cristina Rojas i el David Salses. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Benvinguts a tots tres i gràcies per acompanyar-nos. Anem a parlar una mica d'aquest doncs, càtering, de Saroba Càtering. Expliqueu-nos una mica, Cristina, en quin moment neix com a empresa i sobretot quin lloc voleu ocupar, no? Amb quina vocació ho feu?
Nosaltres vam néixer fa 10 anys. Som tres persones joves on vam fer uns estudis d'hostaleria, uns estages a París, a Atlanta, a diferents llocs d'Espanya i de l'estranger, i vam veure que hi havia un nínxo molt gran de mercat a l'hora de realitzar caterings a casa. La nostra idea neix perquè volíem fer sentir els clients com si estiguessin en un restaurant, però dintre de casa seva. Llavors nosaltres, basant-nos en la nostra poca experiència i la molta il·lusió, vam voler formar aquesta empresa i bueno, fins a dia d'avui ens ha anat molt bé i hem anat fent grans progressos i aprenent i encara continuem tenint molta il·lusió.
Crec que és més important la il·lusió que l'experiència. L'experiència se va agafant, no? Però la il·lusió s'ha de tenir.
Doncs la il·lusió encara la tenim després de 10 anys.
Doncs això és molt important. David, quins són els vostres serveis?
Tenim tres serveis més diferenciats, el que li diríem el Better Together, que és una part més, bueno, tan enfocat a empreses com a particulars. És més l'entrega a domicili i el que intentem és donar aquesta facilitat amb altres serveis extres, com puguin ser doncs, de cambrers, del xef a domicili, ja sigui també d'un parament de taula. Una miqueta facilitar tant al particular com a l'empresa, per reunions, doncs bueno, aquest càtering que els hi pugui realitzar i s'hagin de treure un pes de sobre i puguin disfrutar del que ells realment necessiten, doncs és que és preparar la reunió o disfrutar dels seus convidats.
La Vicky Valls, la Cristina Rojas, bàsicament són les xefs d'aquesta empresa, de Saroba Catering. El David Salses és el director comercial. Per tant, la següent pregunta, la filosofia gastronòmica, com aneu, amb quin sector, quin és el vostre estil de cuina, segurament la Vicky ens ho contestarà en coneixement de causa, no?
Sí, mira, hola, bon dia. Per començar, el que és l'estil de cuina, nosaltres treballem amb un producte de temporada, fem una cuina bastant creativa, però no oblidem tampoc el que és el tradicional. I en quant a filosofia, el nostre repte és aconseguir despertar sensacions en aquest client quan prova el nostre menjar, que valori els petits detalls a la vida, que són el que al final et fan feliç, no? Disfrutar d'aquests petits moments, i aconseguir una harmonia amb tot el que és la celebració, des de l'inici fins al final.
Hi ha un eslògan que crec que m'agradaria doncs, destacar, no? Un eslògan vostre, que és passió, senzillesa, que està molt bé la cuina, perquè a vegades ens compliquem molt la vida,
Sí.
i distinció.
Bueno, això en realitat són els nostres valors d'empresa. El nostre eslògan és Don't Worry Be Catering. Però bueno, comentarem els nostres valors perquè ens descriuen molt com a empresa. La passió, voldria dir la passió per el que fem, que seria pues, cuinar i servir als nostres clients.
La senzillesa és perquè ens agrada que s'entengui el que fem i que es reconeguin els sabors, les textures i els aromes. També ens agrada que el client sàpiga el que menja sense renunciar a la creativitat.
Distinció, doncs, bé, perquè intentem doncs, que cada client sigui únic i reconegut, no? No només es tracta de portar aquesta entrega de menjar, de donar-li, doncs, evidentment, un servei bo, sinó també de donar-li reconeixement a les seves expectatives, no? A les seves sorpreses. Vull dir que sempre estigui, doncs, amb aquest aspecte, aquesta part de distinció que és important.
Estem parlant de Saroba Catering, estem parlant de solucions que ara a molts de vosaltres segurament doncs, que ara us esteu posant les mans al cap de dir, tinc 20 persones a casa, no sé com fer-ho, no tinc les instal·lacions correctes, no sé què fer exactament, doncs jo crec que és una molt bona alternativa. No? A més, també amb un element, crec, molt important, i més amb la que està, con la que està cayendo, que diuen, que tenen una molt bona relació qualitat-preu. De seguida també parlarem d'aquest tema. No? Abans, permeteu-me que també us comuniqui el telèfon, la plana web de Saroba Catering. El telèfon és el següent, 93-284-80-94. 93-284-80-94. La plana web en la que trobareu tot l'historial de l'empresa i, evidentment, doncs, aquestes propostes de catering, sarobacatering.com, sarobacatering.com. I parlant de clients, no? Anem a dirigir-nos a aquesta persona doncs, que ara mateix doncs, té, home, entre cometes, aquesta problemàtica, no? Aquesta celebració doncs, més o menys multitudinària. No? Què és el que busca doncs, el client en el moment d'encarregar doncs, un càtering per casa seva?
A veure, en el cas exacte més particular, no? Independentment també de les empreses, en aquest cas parlant de Nadal, no? També no només busca evidentment aquest servei i producte d'alta qualitat, sinó que s'entén que es dona, sinó també aquesta confiança i seguretat per fer aquesta celebració i que pugui disfrutar dels seus convidats. No? Llavors, per això proposem, doncs, bueno, que després ens ho explicarà també la Cristina, doncs aquesta carta de Nadal també que sigui fàcil i còmode perquè ells puguin triar però que tinguin aquesta tranquil·litat de que tot sortirà estupendo i perfecte.
No fa pas massa setmanes passava per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya la Carme Ruscalleda, amb ella parlàvem de cuina creativa, cuina doncs, realment d'un altíssim nivell. I ens deia, ens feia una reflexió, no? Que no sabíem exactament doncs, si aquesta era la tendència bona, no? Al llarg del temps. No? Anem a parlar de tendències, Vicky, perquè les tendències gastronòmiques en el sector del càtering no sé si són diferents a les d'un restaurant, si us diferencieu molt, o quina és la vostra?
Jo crec que les tendències gastronòmiques són les mateixes pel càtering que en general. Tot va cap a la mateixa direcció, almenys des del nostre punt de vista. Però sobretot crec que estem tornant a el que és la cuina tradicional, però mantenint sempre la creativitat i l'estètica, i ja, el que ja és una clara tendència en aconseguir una alimentació saludable i donant importància sobretot a el que és el producte ecològic i el producte de quilòmetre zero i de qualitat.
Anem a parlar d'aquestes propostes de Nadal, tenim molt a la vora, per tant jo crec que ara és el moment doncs, per decidir. No? Quines són aquestes propostes, Cristina?
Bueno, les nostres propostes són una carta de Nadal que cada any fem, on, a part de felicitar les festes als nostres clients, oferim un servei de restaurant, però a casa, on hi ha uns entrants, unes carns, uns peixos, uns postres i uns aperitius. També tenim uns menús tancats per facilitar més la feina al client, si vol pues, més rapidesa a l'hora de decidir quin menú voldria menjar a casa seva.
Explica'ns algun d'aquests menús.
Pues, per exemple, tenim un menú de carn, on hi haurien un primer, un segon de carn, que seria un cochinillo, i un postre acompanyat amb uns panets. Després tenim un menú de peix, on hi hauria una ensalada de caviar de lentejas, gambes i un aire exòtico, i un rodaballo amb un postre també i uns panets artesans. I després hi hauria un menú tipus còctel, on hi haurien doncs, snacks, aperitius freds, tot barrejat i tot equilibrat perquè el client també mengés d'una manera totalment diferent.
El fet de cuinar-ho doncs, és molt important, però també és molt important la qualitat del producte, no?
Per nosaltres el que és la qualitat del producte és el més important de tot. De fet, creiem que sense qualitat no anem enlloc, perquè per molt que tu creïs una idea i estiguis dissenyant un plat, si al final al plat no hi ha qualitat, no serveix per res. Per tant, lluitem sempre tot i els temps que corren, en mantenir la nostra qualitat, inclús millorar-la.
Uh-huh. Abans parlava d'aquesta relació qualitat-preu, no? Una molt bona relació qualitat-preu, la que tenen a Saroba Catering. David, en aquest sentit, els menús que ens acaba d'especificar, més o menys, aproximadament, amb quins preus us moveu?
Realment estem amb uns preus de mercat, evidentment tampoc ens podem separar molt, no, d'aquest mercat i d'aquesta competència, evidentment. Donant la importància que donem a la qualitat, jo crec que evidentment doncs, bueno, són uns menús assequibles que van comparats i són adequats amb la qualitat del producte que presentem i la creativitat que també s'adjunten. Evidentment també doncs, un plus, no, que és aquesta experiència i aquesta sorpresa que sempre acompanyem i que donen un valor més afegit en els preus.
Mm. Preus que ronden aproximadament aquests menús que ens han comentat, 30-35 euros.
Exacte, sí, per persona, i poden tenir doncs, el que seria aquest entrant, aquest segon plat, les postres i el que serien els panets. I l'entrega a domicili amb la seva correcta explicació doncs, perquè es puguin elaborar còmodament i fàcilment i puguin disfrutar aquests Nadals dels seus convidats.
Perquè, efectivament, doncs, aquesta entrega a domicili també és important, no? S'entrega unes hores abans de l'àpat.
Exacte, sí.
Poquet
abans, perquè el client tingui temps doncs, de preparar-se, elaborar-se, simplement saber els passos que ha de seguir, que són molt senzills i tot venen amb uns recipients i fàcil doncs, per posar al forn, amb els seus minuts de cocció, tot molt fàcil i especificat doncs, perquè el client també tingui aquesta facilitat, no? Evidentment no és només l'entrega i que no hagi de tenir l'elaboració prèvia d'aquest àpat, sinó que també sigui còmode a l'hora doncs, de la preparació final i elaboració per fer la degustació.
Doncs aquí ho teniu, amics. Estic absolutament convençut doncs, que serà una molt bona alternativa i sobretot una bona solució cara doncs, en aquestes celebracions de Nadal, de Cap d'Any, de Sant Esteve. En fi, ja tenim molts dies molt marcats en aquestes dates de Nadal, i passat el Nadal també existeixen, Saroba.
I tant. Continuem. No parem.
A Nadal no tanqueu.
Sorprenent.
Per batejos, comunions, en fi, casaments, doncs teniu a la vostra disposició. Aquí teniu aquesta plana web, sarobacatering.com, sarobacatering.com, i el telèfon d'informació, 93 284 80 94, 93 284 80 94. S'ha de fer la comanda amb molta antelació, no, David?
Home, sempre preferim una previsió, no? D'aquesta manera, doncs, també poden escollir, els el podem assessorar en el menú més adequat que poden triar, tant per seus convidats, si algú que tingui alguna espècie d'al·lèrgia o de coses així, també ho intenten mirar, doncs, perquè tothom sigui còmode. Com més previsió, doncs millor. Evidentment, doncs, fins a 72 hores abans del dia en concret doncs, podem acceptar tranquil·lament comandes.
Vicky, Cristina, David, gràcies a tots per venir i molts èxits.
Moltes gràcies.
I no perdeu aquesta il·lusió, que això és molt important.
L'hem de mantenir.
Que la ràdio també existeix, la il·lusió.
I tant que sí.
Gràcies, molt bon dia.
Gràcies.
Fem una petita pausa, de seguida ens anem a Lleida, ens espera el senyor Josep Maria Sarantill. Amb ell parlem en uns instants de Tòfona.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playa Fels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina.
Trotamundos.
Ens situem ja a la part final, a la recta final d'aquesta edició 485 de Trotamundos. Avui també us volem parlar d'autòfones, eh? Sempre que parlem d'un producte, escollim una empresa aquí a casa nostra, a Catalunya, doncs que tingui prestigi, que tingui recorregut històric i que, sobretot, tingui bon producte. Aquests tres elements es configuren amb una empresa, Laumon. Avui marxem directament a Tàrrega, a Lleida, per parlar amb el seu responsable, amb el seu gerent, en el que saludem aquest matí de dissabte. Josep Maria Sarantill, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Josep Maria. Bé, anem a parlar, jo deia doncs, que reuniu aquests tres components, però evidentment n'hi ha molts d'altres, no? Si et sembla, fem una mica un balanç. De què estem parlant quan parlem de Laumon? Esteu especialitzats en bolets i tòfones, no?
Sí, bolets i tòfones, exactament.
Efectivament, aquesta és la vostra especialització, no? Quan comenceu a Laumon, Josep Maria?
Laumon, bueno, Laumon ja té una trajectòria que venim des de fa més de 20 anys i sempre hem estat dedicats a el que són les tòfones i els bolets. En primer lloc vam començar amb tòfones, després amb el temps hem estat treballant més bolets, també treballem tòfones, però no fem més volumen perquè la tòfona és un producte natural i hi ha la que hi ha, no hi ha més. També el bolet és un producte natural, però hi ha moltes més regions a la geografia del món o arreu que hi ha més producte. Les tòfones és un producte bastant limitat.
Efectivament. Bastant limitat, però en qualsevol cas és un producte que estem en campanya, no? Als inicis d'aquesta campanya, crec que la campanya va aproximadament del 15 de novembre al 15 de març. Per tant, doncs, ja estem en plena campanya. Per als amics que potser no coneixen exactament aquest producte, explica'ns exactament què és una tòfona.
Bueno, mire, la tòfona és un producte natural de resultats excel·lents. Si es treballa bé, es poden fer meravelles a la cuina. Això suposo que ja vostès abans o després han tingut cuiners que ho explicaran.
Sí,
no és el
sí,
meu
sí.
tema. Aleshores, puc fer un esment ràpid. Les tòfones hi ha, podríem dir, tres varietats de tòfones potencials damunt del mercat, per la quantitat, em refereixo. Hi ha quatre varietats, tres d'hivern i una d'estiu. L'hivern, la trufa melanosporum, que és la que estem parlant de la campanya Espanya i tal, jo crec que és la que té més potencial econòmic, perquè n'hi ha quantitat, aquest any no molta, però bueno, es produeix a Espanya, a França i a Itàlia, els tres països en conjunt es fan una quantitat prou important. Després hi ha la trufa magnatum, que és cara, és la més cara, però no hi ha quantitat, només es fa a Itàlia i amb quantitats molt reduïdes. I després hi ha la trufa d'Indicum, que també ve amb aquesta campanya d'hivern, que és una trufa que ve de Xina, que per la raó que sigui, de la vegetació del que sigui, a part de que té un nom ja diferent, però també la qualitat baixa moltíssim. No té aroma, o en té molt poc, i no té la textura, no té el sabor, és totalment diferent. I després tenim una tòfona d'estiu, que es cria des del mes de maig a mes de maig, juny, juliol i agost, sí. que també és una altra varietat de tòfona, que tampoc no té pas el sabor de la melanosporum. És a dir, que jo quan parlo de tòfones, penso que parlo de la melanosporum, que és la que en quantitat i la que han, diguéssim, comercialització.
Es poden trobar a nivell, utilitzem la paraula salvatge, doncs a la natura, en plena natura, o es poden trobar també en plantacions específiques, no?, per la creació d'aquest producte, no?
Sí. La tòfona melanosporum ja des de fa molts anys que s'està explotant d'una forma massiva i a lo natural, sobretot on han anat a encollir molta gent i no han tingut prou de cura, s'estan esgotant molt els arbres aquests que produïen la tòfona a la zona de la terra. S'ha esgotat pràcticament, penso, el 80 o el 90%. També hi ha altres alimanyes, com és el senglars, que hi fan molt de mal i tal. Però, bueno, per fortuna, alguns pagesos ja fa uns quants anys que van descobrir que podien regenerar bosc, el que fan és plantar arbres petits que els microritzen amb tòfona abans de plantar-los en un hivernacle i després aquests arbres, quan ja són adults, de 8, 10 anys, 12 anys, comencen a donar tòfones. Hi ha plantacions prou maques i llavors les plantacions, trossos de muntanya que els planten, els poden, els permet ballar-los i protegir-los i regar-los i sort amb aquesta nova forma de produir podrem degustar tòfones, penso, en els pròxims anys, que si no hauria sigut molt difícil.
Estem parlant amb el senyor Josep Maria Sanantill, és el responsable d'aquesta empresa, l'Aumont, que avui ens ocupa, parlant bàsicament doncs, d'aquest producte, la tòfona, amb la que deia el Josep Maria doncs, que cuiners fan verdaderes obres d'art. En alguna ocasió en aquest espai de ràdio n'hem parlat amb les primeres espases de la cuina catalana i també ens hem parlat d'algun dels plats doncs, que la tòfona és la protagonista fonamental. Plats que en moltes ocasions, Josep Maria, només posant-li una petitíssima quantitat de tòfona, el plat queda absolutament amb uns sabors totalment realçats, no?
Sí, és veritat, no fa falta molta quantitat, però bueno, si n'hi ha, no passa res, no ens enganyem. Un plat d'una persona, es pot trufar un plat segur amb 2 o 3 grams de tòfona i ja li dona un toc de gràcia i si està ben aplicat pot ser molt important aquesta gràcia. Però si n'hi ha 5 o 10 grams o 15 grams, millor.
Millor. Josep Maria, quins són els productes derivats de la tòfona, amb la tòfona com a protagonista, que feu i que comercialitzeu des de l'Aumont?
Bé, nosaltres la tòfona la treballem en fresc, en campanya, tothom que la vulgui degustar en fresc pot fer-ho. Després, quan ja no és campanya, o hi ha gent que en campanya també volen consumir-ho d'una altra forma, la presentem congelada, que també queda molt bé, i després tenim una gamma bastant ampla de conserves i de suc de tòfona. El suc de tòfona és l'essència i es fan moltes salses i els cuiners fan verdaders plats amb aquest producte.
I aquests productes es poden trobar directament, físicament, les persones que s'acostin a Tàrrega o que ens estiguin sintonitzant des d'aquesta ciutat de Tàrrega, al carrer Bruc número 14, aquí directament poden anar-ho a comprar. Hi ha altres mecanismes, procediments, no, Josep Maria?
Sí, miri, ho poden comprar també a través de la nostra web, www.trufasisetesencastellà.com.
Sí.
Repeteixo, www.trufasisetes.com. A través d'aquesta web trobaran tota la informació per comprar i poder rebre a les seves cases tots els nostres productes.
Uh-huh. També doncs, aquesta plana web us facilita doncs, aquesta gestió, una plana web que té una derivació a nivell professional i una derivació a nivell particular, no? Cadascú doncs, es cobreixi, ho dic per als...
Exactament, una vegada estan a la web trobaran el formulari, si es volen donar d'alta, lògicament per rebre unes ofertes, uns preus millors, i també a través de l'altra web, que és solament l'aumont.com, trobaran tota la informació de la nostra empresa, de quins productes fem, de què fem, i també tots els contactes dels nostres punts de venda on se poden dirigir i comprar-ho físicament.
Doncs aquí queden aquestes planes web, l'aumont.com, després trufasisetes.com, aquesta derivació a nivell professional, a nivell particular, o per als amics que poden dedicar-se i dirigir-se directament al carrer Bruc 14 de Tàrrega, també poden doncs, fer-se amb aquests productes. També esteu a Mercabarna, a Mercamadrid inclús, en fi, teniu una distribució prou important, no?
Exacte, bueno, prou important, mai és prou important, però bueno...
Suficient, diguem suficient.
És fins on hem arribat i fins el que intentem controlar.
Diguem suficient. Josep Maria, el preu de la tòfona varia segons l'any o no?
Sí, cada any varia una miqueta en funció de la quantitat, està clar. aquest any no hi haurà gaire quantitat, esperem que hi hagi qualitat, i els preus és una miqueta difícil de dir-los, eh? Ara estem tot just començant. La setmana que ve ja tindrem tarifes a internet. Avui encara no tenim les tarifes ficades perquè físicament fins al dilluns que ve no comencem, perquè la campanya ha començat ahir. Va començar el 15, però del 15 fins a final de mes la qualitat és molt insuficient i a partir de l'1 de desembre és quan ja traiem el producte a venda. Però bueno, serà el dilluns quan ja podrem ficar la tarifa. Si vostès es dirigeixen a la nostra pàgina web ja trobaran les tarifes de la tòfona.
Clar, a partir d'aquí esteu una mica en mans del temps, no? Si no fa massa fred, si les temperatures no baixen en picat, més o menys serà una bona campanya, no? Aquestes últimes darreres pluges us han millorat
perquè,
molt, no?
Sí, perquè ens ha faltat molta aigua a final d'estiu i la part de primera de tardor. Ara ens ha plogut prou bé, però, clar, molta trufa ja s'ha quedat pel camí, molta l'ha matat, tota la que està de superficial de la terra, tota aquesta trufa ja ha desaparegut. Però com ara està plovent molt bé i té molta segó a la terra, doncs pensem que tota la trufa que vagi creixent i vagi desenvolupant a partir d'aquest moment pot madurar i pot tindre un aroma molt concret, molt correcte, sempre quan no ens faig unes gelades molt fortes com va passar l'any passat. L'any passat la campanya venia molt més bé que aquest any, però al final es va torcer molt perquè vam tindre un hivern amb temperatures negatives de 5, 10, 15, 7, 0, el producte es va gelar sota la terra i després a l'aroma li faltava molt.
Sí. En fi, doncs el temps, evidentment, doncs, dirà si aquest producte surt amb qualitat o no, però en qualsevol dels casos nosaltres avui ens volíem acostar a aquesta empresa especialitzada en aquest producte tan i tan de qualitat, sobretot un producte que utilitzen molt els cuiners que volen fer plats verdaderament especials. Aquestes planes web, laumon.com, i si no, si voleu, trufasisetes.com, i amb aquestes derivacions a nivell professional per als gastrònoms, nom restauradors i a nivell més particular, sinó també directament al carrer Bruc 14 de Tàrrega. Josep Maria Sarantill, ha estat un plaer. Gràcies per ser nosaltres, per acompanyar-nos i espero que la temporada sigui molt bona. Una forta abraçada des de Barcelona. Gràcies.
I jo també ho espero. Gràcies.
Molt bon dia.
Trotamundos, a Ràdio Estel, el programa amb més bon gust del panorama radiofònic. Clot dels Oms Rosat 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Doncs així acabem parlant de tòfones des de Lleida. Posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Gràcies a tots per la vostra atenció i companyia. I us esperem, si així ho voleu, el proper dissabte, a partir de les 10 en punt del matí, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Res més, en nom de tot l'equip del programa, us ha parlat Miquel Mercadal. Gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.